A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'on s'anem a fer allò de la prova de micros, perquè com que n'hi ha tants, perquè n'esperàvem més. I no... Susana.
Hola, bon dia.
Home, ben retrobada.
Moltes gràcies.
Perquè aquí encara no hi havies estat.
No, no encara.
I a la Susana li ha passat aquella experiència de tothom obre la porta. Oh, que bé que esteu aquí i tal, tal. Que sí?
Així és.
Al lloc d'aquella cova fosca.
Doncs aquí avui esteu de meravella.
Aquí estem de meravella, eh? En el temps de la DEC, avui, Susana, ens porteu tres autònoms,
correcte,
un autònoma i dos autònoms,
sí,
per explicar
la seva aventura.
Que no sé si des del punt de vista de la federació hi ha molts autònoms federats a la Federació Associada?
Doncs la veritat és que sí, que tenim un percentatge de persones com els convidats que tenim avui, que són autònoms i que no tenen plantilla al seu càrrec. En el cas de l'Ezequiel ara ens explicarà sí que té, oi que sí?
Sí.
És una empresa petita, però en el cas de Gemma Bertran i en David Navarrete, doncs no tenen personal a càrrec i són ells els que... doncs han de tirar en el dia a dia.
Això ha anat a més?
Doncs...
teniu la sensació des de la FEC que ha anat a més la inscripció dels autònoms a la federació? Que
doncs...
és un... que vaja, que encara que hi hagi aquesta fama de la dificultat de posar-se com a autònom, continua havent-hi...
Sí, jo crec que sí, que està a l'alça. Nosaltres des de la federació oferim tota una sèrie de serveis a les empreses i en aquest cas doncs, els autònoms doncs, també oferim els mateixos serveis que les empreses, però doncs, intentem doncs, mimar-los i cuidar-los perquè creiem doncs, que necessiten, no? Aquest recolzament.
Són la balda més fluixa de la cadena, els autònoms?
Com? Disculpa.
Són la balda més fluixa? Són els més desprotegits del sistema, els autònoms?
Doncs nosaltres que parlem el dia a dia amb empreses, quan parlem amb autònoms ens diuen, carai, és que nosaltres que més ajudes necessitem, no? És que sempre els autònoms, com que ells senten, no? Que necessiten més ajudes. Ajuda. I que potser a vegades no ho tenen.
Gemma Bertran, bon dia.
Hola, bon dia.
La Gemma té quants anys?
29.
29. Ets autònoma des de quan?
Des de fa 6 anys, ara a l'abril farà 6 anys.
O sigui que t'hi vas posar els 23.
Sí.
Per?
Havia estat en plantilla i una mica el resum que tu feies al principi, jo veia que en plantilla no encaixava gaire, no? Haver de respondre d'un jefe que potser tenies opinions diferents, fer coses que potser no hi estaves d'acord, i estava en una empresa, en una multinacional gran, i vaig dir, ja no vull estar aquí més, vull organitzar-me una mica la vida, i vaig veure l'única solució de moment en què veia era provar l'aventura de ser autònoma.
En canvi, segurament, pel teu entorn, amb 23 anys treballar una multinacional gran, diguem-ne que poca cosa hauries d'explicar, perquè segurament més d'un o més de dos suposadament voldrien això.
Sí. Sí, 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 però era treballar moltes hores, viatjar molt sovint, la feina tampoc no era molt enriquidora... No sé, hi havia bastantes coses que no m'hi trobava gust.
D'acord, prou coses com per pensar que no volies tornar a ser una treballadora per compte d'una altra.
Sí, i de moment fa 6 anys que penso que no vull treballar per compte d'una altra. Potser que canviï la cosa, però de moment...
Perquè ets autònoma sense xarxa, tu sola?
Jo tinc una agència, una petita agència de traducció i correcció i copywriting, que és escriptura persuasiva, i per la tipologia de la meva empresa... Sí. Per la tipologia
no.
De la meva empresa.
O sigui, vostè, què deu ser l'escriptura persuasiva? Per això ja hi arribarem, eh? Perquè estem donats a l'expressió persuasiva. Sí. Per l'escriptura no ho tenim tant d'això, però després en parlarem.
Per això necessitem empreses com la meva.
Però et dediques a això, bàsicament?
Em dedico a això, i llavors pel tipus de feina que faig, tenir una plantilla has de tenir molt de volum de feina. I llavors el que jo tinc és una xarxa d'autònoms que externalitzo quan necessito la seva ajuda. Traductors cap a l'húngar, doncs tinc un traductor cap a l'hongarès. Traductors cap a no sé què, correctors d'anglès. Tinc diferents col·laboradors. Però en plantilla, sóc jo.
Els autònoms amb autònoms us aveniu molt bé?
En el meu cas funciona.
Ho dic per si hi ha un cert registre de dir tu m'entendràs, jo t'entendré, entre els dos sabem com van les coses, jo puc apretar una mica, tu m'apretaràs una mica, tu...
Exacte.
Sí? Sí? Funciona així, això?
Sí, jo crec que, no sé ells si coincideixen o no, però la responsabilitat, no?, que té un autònom, quan tractes amb un altre autònom, una mica està el tema aquest de si no treballo no cobro, no? I com que si no treballo no cobro, treballo bé i treballo puntual i entrego quan toca, en el sempre hi ha ocasions que tens petits problemes, doncs com a tot arreu, no? Però jo estic bastant contenta amb la xarxa que tinc.
Quin és el millor perfil de client? Una empresa, una petita empresa?
El millor perfil de client és un client gran que necessiti traduir o corregir o escriure molt. Aquest seria el client ideal de la meva empresa.
Què és més important, una gran quantitat de feina que puguin encarregar o que valoritzin la teva feina?
El problema és que...
Si és que algú la valoritza, eh? O si clar, estem en un moment en què la feina no es valora...
Jo crec que és un moment complicat en el món dels idiomes i de la traducció perquè es necessita molt, però es valora molt poc. I el que busca molt la gent és preu.
Google ha hagut...
Google, sí, sí,
sí, sí, encara que pugui
els
semblar una...
Els traductors automàtics han fet sí, molt de mal i es veu com un mal necessari haver d'invertir diners en traduir coses, perquè ho he d'invertir però no veuré un retorn directe d'aquella inversió que he fet.
Aquesta expressió feia temps que no la sentíem, un mal necessari.
Sí.
És a dir, no tenir la convicció en una bona traducció, sinó saber què és la pena per la qual hem de passar.
Sí.
Sí?
És una mica la sensació.
És una mica això, és una mica la sensació.
Sí, per això ens hem obert una mica a l'escriptura persuasiva, el copywriting, que és escriure per temes de màrqueting, no? És escriure per convèncer, que sembla que aquest tema la gent el valora una mica més i està una mica més disposada a buscar qualitat i no tant només preu.
O sigui, suposo que amb tota la competència de les xarxes socials, etcètera, etcètera, a tothom li interessa que el text propi sigui, vaja, absolutament persuasiu respecte
correcte,
a algun altre. I aleshores sí que es pot valorar més o menys la persona
sí,
que ens pugui interpretar bé això.
Sí, exacte, perquè t'ajuda a diferenciar-te de la teva competència, no? Et fa veure una mica diferent, i et fa vendre més, això sí que es veu més.
L'Ezequiel Batall és de InLab. Ezequiel, bon dia i bona hora.
Bon dia.
InLab, encara que no ho sembli, és...
Una assessoria jurídica.
Una assessoria jurídica, perquè nosaltres estàvem allò mig laboratori farmacèutic, o vés a saber, o d'anàlisis clíniques, i no.
De fet, com que ens dediquem al laboral, l'app...
L'app és de laboral, és laboral, no de laboratori.
Exacte, una mica...
És de laboral. Sí, bé, sí. Tal com està el pati, suposo que deu haver feina a cabassos.
Bueno, sí, la veritat és que realment...
És un parlar, perquè no sé si més d'una ocasió t'ho deuen dir, escolta'm, tal com està tot, no deveu parar.
No, bueno, realment sí que hi ha hagut un auge, en el, bueno, ja es veuen els llistats de l'atur, que hi ha menys gent apuntada, això. Hi ha com una segona, diguéssim, hi ha com un creixement econòmic que genera molta contractació, i també és cert, però, que hi ha molt d'autònom, és a dir, tant sigui autònom real com autònom mig fals, perquè ens entenguem.
Què és un autònom mig fals, per no dir fals del tot?
És a dir, doncs imagina't una empresa, sobretot són empreses tecnològiques les que ho fan, necessiten un programador, necessiten algú de tal, en comptes de contractar-lo en plantilla, com que cadascú treballa des de casa seva,
sí,
vostè faci autònom i facturi'm. Hi ha tot un debat amb això.
Hi ha tot un debat, no? Perquè suposo que seria un debat que es podria afegir a altres modalitats de contractació com la de totes aquestes empreses de missatgeria.
Exacte.
Que també, sí, sí, diguem-ne, sí, avui en parla més d'un diari d'una empresa determinada que diu que si els hem de fer autònoms, el negoci se'n va a Norris.
Sí.
Esclar.
Bueno, aquestes empreses funcionen amb la fórmula autònom, ¿vale? És a dir, el rider, que se'n diu, que és el nano que va amb la bicicleta o
sí,
la moto o el cotxe...
Sí.
Havia de ser autònom sí o sí. Vale? Ah, hi ha hagut un seguit de sentències que han dit que aquests nois no són autònoms, són treballadors. D'acord? Però clar, diguéssim, en una empresa d'aquest sector que van identificats pel carrer, que tothom sap quina empresa és, que tothom ho sap, però una empresa tecnològica que té la seu als Estats Units, que té aquí 8 programadors, això és molt difícil.
Qui se'n recorda del que està dins de casa seva?
Exacte.
Ningú, perquè no ho veu ningú.
Exacte.
Però clar, segurament... Tots els autònoms són treballadors, però no tots els treballadors són autònoms.
Ah, exacte. Sí.
I aquí suposo que més d'un juga amb aquesta petita
sí,
perversió. No?
És complexa, eh?
És complexa.
Ja. Hi ha un seguit de lleis, un seguit de sentències que ho delimiten, però igualment és complicat.
Ets graduat social.
Sí, soc graduat social.
Què és un graduat social?
Sí, és un col·legi que està com en l'olvido, perdó, eh? Els graduats socials són els... diguéssim, és un col·legi... és un col·legi a nivell estatal i a nivell també provincial, jo estic col·legiat al de Barcelona,
sí.
Que som la gent, diguéssim, que està capacitada, bueno, que té uns estudis i una preparació per treballar amb tots els temes que tinguin en relació amb la seguretat social, lleis de la seguretat social,
sí.
Lleis de la tresoreria de la seguretat social, lleis de l'INEM, d'acord? Tot el tema de l'àmbit laboral, d'acord? Ja sigui doncs, des d'una jubilació a un acomiadament.
D'acord.
I nosaltres, diguéssim, podem entrar en el tema dels jutjats quan hi ha un conflicte del jutjat social, que és el que toca temes de laboral, pràcticament. És a dir, doncs, t'han acomiadat o no et reconeixen una categoria, et pot representar un advocat o un graduat social.
D'acord. És que anava a preguntar precisament per això, eh?
Sí.
Per aquesta dualitat en què et diferencia la teva feina de la d'un advocat.
Bueno, bàsicament nosaltres també tenim un apartat més tècnic en tema, és a dir, nosaltres, perquè ens entenguem...
Heu estudiat dret també vosaltres?
Dins de relacions laborals, que és els estudis,
sí.
Hi ha una part molt important de dret, sobretot de dret laboral, val? I de dret de la seguretat social. Però nosaltres som més tècnics en nòmines, és a dir, nosaltres sabem confeccionar una nòmina. Algun advocat et sabrà confeccionar una nòmina, però habitualment... No ho fan, és a dir, som una miqueta, jo sempre dic que som una miqueta més mecànics.
D'acord, que us confonen?
En els jutjats, sí. A mi molts cops em diuen...
En els jutjats us confonen?
Bueno, sí, una mica.
Anava a dir si us confonen els jutjats, a fora dels jutjats, ja no.
I jo també, quan parlo amb un client, em diu, habla con el abogado. Jo matitzo, jo no soc advocat, jo soc graduat social, alerta.
Ja.
No,
això és com allò del psicòleg i el psiquiatre, eh?
Una mica.
Habla con el abogado, no? Sí, no, o sigui, no. Ja et puc aconsellar, però no. O l'aparellador i l'arquitecte, vaja.
Exacte, anem una mica per aquí.
Anem una mica per aquí. Ets autònom des de quan?
Soc autònom des del 2013. Ara farà...
5 anys. Tens quants anys?
Tinc 36.
36. Sí, vas fer autònom per què?
Vaig fer autònom... Bé, jo estava treballant, com deia la Gemma, també amb una assessoria molt gran, una assessoria gran, estava molt content, estava treballant molt a gust.
I
la
doncs?
Veritat.
Què? Que deia aquell, i doncs?
No, estava bé, però bueno, certament feia molts anys que em rondava pel cap la idea de treballar per mi. Vull dir, és una cosa que a mi em feia il·lusió. Estava a gust, on estava, i estic, bueno, o sigui, tinc relació amb ells, ens portem molt bon rotllo i tal, però bueno, jo tenia 29 anys, era més jove, tenia unes inquietuds, i bueno, potser diguéssim l'empresa doncs ja tenia un altre, escolta'm, estem tranquils, tu tens moltes ganes de córrer, tal,
sí.
Una mica, eh? I aleshores, bueno, primer...
Allò de la zona de confort, etc.
Sí, una mica, aleshores, bueno, inclús ells em van ajudar, vull dir, em van com ajudar, escolta'm, va, doncs fes-te autònom, estigues aquí un temps amb nosaltres, i si després veus que vas fent tu per la teva banda, doncs ja parlem, vale? I així vaig començar, la veritat.
O sigui que en el rerefons dels autònoms, i això segurament és bo per tothom que ens escolti, hi ha d'haver una certa convicció de voler portar...
En el meu cas, jo sempre dic que hi ha dos tipus d'autònoms, vale? I amb la crisi es va veure bastant. És a dir, l'autònom que per nassos és on faig autònom o no penco, i l'autònom, diguéssim, que va ser... O sigui, vull ser autònom.
D'acord. El que hi arriba per convicció o que hi arriba per circumstàncies.
Sí. No té res a veure després com et vagi a la carrera. Jo he vist el típic, hòstia, és que em vaig haver de fer autònom i l'he anat fantàsticament bé. I el nano que, hòstia, la meva il·lusió és ser autònom i molt autònom i després no funciona.
D'acord, però en principi, diguem-ne que en la base d'un autònom hi ha la convicció per,
sí.
Per tenir un, no sé si dir, un model, un concepte de negoci, de desenvolupament personal, de vida, etcètera, etcètera.
Exacte, sí, sí.
D'acord. Quant sou en aquest gabinet?
En la meva empresa ara mateix som 6 treballadors, i jo.
Heu estat més? O...
No. Estic, diguéssim, que cada any vaig creixent. anem així. L'únic que jo vaig estar sol fins al 2016, vull dir que el creixement...
És a dir, vas passar aquests 3 anys sol?
Sol, sí. Sí, sol i com a autònom, com a figura jurídica autònom. Ara,
d'acord.
SL i agafat treball.
I a partir també del que deia la Gemma, és un... o crea un cert conflicte pensar... Estic a un nivell de negoci en què segurament necessitaria algú, però fer aquest pas no és sempre fàcil, perquè fer el pas per contractar algú és unes despeses que després no saps tampoc si pots garantir cobrir o no.
Exacte.
Sí,
sí, és així. Jo en un principi, les coses com siguin, anava dient, no, jo sempre vull ser autònom perquè és la meva filosofia, és tal. Vull dir, no m'ho vaig tragar amb patates, evidentment, i haig de reconèixer que en el meu negoci crec que és bo ser un equip, i nosaltres que som un equip i som tal, la veritat és que ara mateix vull dir, no tornaria enrere, no? Que hi ha gent, no?, que ha fet una gran empresa o ha fet una empresa grossa o mitjana i diu, ostres, ojalà pogués tornar a ser jo sol i no tenir els lius i tal. Jo en aquest cas no, estic content i realment crec que l'equip és el valor més important que hi ha a l'organització on estic.
En David Navarrete ja havia vingut en aquest programa. David, bon dia, sí, bona hora.
Bon dia.
En David és de DNC Xarxes. Refresquem una miqueta la memòria. DNC què és, David? Aquí em sembla que està bastant clar, eh?
Sí, xarxes socials, gestió de xarxes socials i disseny d'estratègies de comunicació.
Ets autònom des de quan?
Des del 2015.
Des del 2015. Sí. Venies de quina experiència?
Era orientador laboral, eh? Veia les coses. El que passa és que per altres qüestions havia entrat en contacte amb el tema de xarxes socials.
Anem a matisar una mica, entre un graduat social i un orientador laboral.
Sí, o sigui, jo de formació soc humanista, carreres en futur, que està molt bé.
Sí,
com traducció.
Aquí entraríem en una altra derivada, eh? Exacte, perquè sí. D'humanistes n'hi ha més d'un en aquesta taula. Aquí en el seu dia li van dir, no, que no fotràs mai.
Exacte.
Perdó. Però és cert. Sí, o sigui que vostè venia de lletres.
Venia de lletres. I bé...
Això no ha canviat això, tampoc,
no,
pas, quina desgràcia.
No, el que passa és que és això, eh? Això aprofito per fer la falca, o sigui, qui vulgui ser, bueno, la meva filla que té 11 anys vol ser arqueòloga, doncs jo orgullós, i bueno, molta gent diu, això no té futur, no té futur, si fa el que li agrada... està tan lligat amb ser autònom.
Això ho compartiríeu els tres?
Sí.
Si es fa el que a un li agrada, diguem-ne, no diríem que tingui garanties,
no.
Però que com a mínim se suposa que hi haurà més possibilitats de poder realitzar aquella il·lusió, no. Si és la que un vol.
Sí.
Totalment.
Sí. D'acord. Doncs fem aquest parèntesi amb la filla d'en David, però des d'aquella feina, com vas anar travessant a poc a poc?
Bé, ja vaig veure que la comunicació a les xarxes i l'aprofitament responsable de les xarxes, la meva experiència inicial era des de l'àmbit polític, val? I vaig veure algunes mancances.
Un bany de realitat.
Sí, un tsunami de realitat, bàsicament. Sí. Però ja vaig veure que, malgrat les complexitats i el món aquest de comunicació i d'un bombardeig constant de tants inputs que hi ha, doncs que valia la pena buscar o aportar la meva visió de l'estratègia de comunicació. I aleshores em vaig formar, vaig fer un màster, sent orientador i treballant, vaig fer un màster de direcció de màrqueting i comunicació per enfocar-me cap aquí. Perquè, de fet, ara em dedico a les xarxes socials, però cada cop és més evident que la meva feina, no sé, potser que em duri 2 o 3 anys això de les xarxes socials, perquè s'està incorporant la intel·ligència artificial i per tant jo ja sé que ara faig això, però m'hauré d'adaptar.
Sí.
De fet, hi ha el MIT, hi ha universitats que estan fent cursos, sí. Ja per petites empreses, fins i tot per autònoms, per incorporar...
MIT, parèntesi, Institut Tecnològic. Exacte. De Massachusetts, es tanca el parèntesi.
No és escriptura persuasiva, no. Però alguna paraula havia de dir també.
Però és a dir, en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de...
Sí, de substituir moltes funcions que fem com a community manager, programar continguts, ja ho buscarà, és un motor de cerca que serà automàtic, és l'intent que han fet, no? Com comentava la Gemma, els traductors online, etc. Ara són així, que és evident quan algú ha traduït un text i es veu el desastre, però que aplicaran la intel·ligència artificial.
Mm-hmm. Home, amb alguna cosa potser sortirem guanyant. Si tu programes una màquina perquè no insulti... Passi el que passi, aquella màquina piularà coses que no seran insultants.
No estiguem preparats per no insultar nosaltres.
Està clar. Però vaja.
Però ens hem d'adaptar, i la meva experiència com a autònom és que ara faig això, però sé que...
Saps positivament.
Sé positivament que 2 o 3 anys, també siguem conscients, no? Hi ha empreses petites, que són petites mitjanes, que són els meus principals clients, que de moment no introduiran la intel·ligència artificial. Però que hi haurà grans empreses que l'aniran introduint.
Però de la mateixa manera que la gent ens deia, és difícil que es posi en valor la traducció, i hem de suposar també la qualitat d'una traducció que ve des d'un traductor, des d'una persona,
humà,
amb uns coneixements i amb una trajectòria. En el cas de de la gestió de les xarxes socials, tres quarts del mateix. És difícil posar en valor que faci falta un professional perquè ens assessori sobre què fer en determinats moments.
Sí, de fet, últimament, qui estigui a les xarxes, sobretot al LinkedIn, per exemple, hi ha molt, i des d'una bona voluntat, entenc jo, serveis d'orientació laboral públics, fan cursos de... com gestionar les teves xarxes socials per a la teva empresa, vine a un curs de 50 hores i ho pots fer. Clar, jo em dedico a gestionar les xarxes socials, sé, bueno, clar, jo porto la meva visió i ja s'està imposant un relat com si fer les xarxes socials ho pot fer qualsevol en un curset i ja està, no? Perquè de fet ha d'incorporar l'escriptura persuasiva,
al final potser sí que donarà la sensació que tothom és capaç de fer-ho tot, no? Sí. Tothom és capaç de fer fotos, tothom és capaç de dissenyar, tothom és capaç de portar xarxes socials, de traduir, de vaja.
Clar, però després està la qualitat del que fas i el teu temps, perquè l'home orquestra també té un límit, vull dir, no? Que, clar que tu pots portar el teu LinkedIn, però si tens un negoci o tens treballadors, no sé què, quants dies fa que no obres el LinkedIn? Yeah. I l'has de treballar igual, per tant, jo crec que aquí entra el paper dels professionals, no? D'externalitzar i de...
No sé si qui ho té més segur és aquí, perquè problemes laborals n'hi haurà tota la vida.
Sí, bueno, es frega les mans.
O potser no, perquè serà una màquina, no deu tenir problemes laborals.
No, exacte. Jo crec també que, bueno, dintre de la tecnologia del món laboral, sí que és cert que, bueno, tots tenim les nostres, diguéssim, pors o, saps, una mica... I hi ha un punt que jo crec que, bueno, no sé que potser catastrofista el tema, però crec que potser d'aquí un poc temps, no sé, les nòmines, diguéssim, les farà directament l'Estat o, saps, o sigui, saps, la feina nostra de fer nòmines... pues quedarà una miqueta, diguéssim, pues en l'olvido. Aleshores, bueno, no sé, pues ja pensarem què farem.
Clar, jo crec que el que apunten ells dos és que a partir d'ara la feina per sempre i que estàs a la mateixa empresa tota la vida ja no existeix, jo crec que s'ha acabat, no? I aquest concepte, i de que ens haurem d'anar reciclant i arribarà un punt que, bueno, has de mirar cap a un altre cantó, no? Sempre en el teu àmbit, però anar-te reciclant i adaptant-te i canviant, no? Jo entenc així la feina i estic bastant segura que és el que anirà passant cada vegada.
Creieu que els de la vostra generació l'entenen igual, la feina? Quan veu entrar en aquesta, no sé si dir, en aquesta batalla dels autònoms, el vostre entorn en tenia aquesta intenció vostra de vull fer això, a veure com en surto, tal? Era comprès, era valorat, de dir on et fiques i intenta, tal? Què va passar?
No. Bueno, Gemma,
qualsevol.
En el meu cas, per exemple, la gent més gran els hi costa una mica d'entendre. Quan jo amb 23 anys vaig dir vull ser autònoma, va ser una mica estàs segura, seiem, parlem-ne, fem-li una intervenció, no? Però jo crec que és per això que deia abans, perquè abans la feina, tu tenies una feina per sempre i estaves content i tal, i jo crec que això s'està acabant, igual que pensant, no? A vegades els meus pares em diuen, i la jubilació, jo penso, però és que poden canviar tantes coses d'aquí a la jubilació que no sé si he de pensar ara en estar en plantilla.
Per ara no sabem si és una bona pregunta per part dels pares i és una bona resposta per part teva, si no val la pena pensar en la jubilació.
És que no ho sé. Perquè l'altra cara de la moneda, que és estar sempre en una empresa que potser estàs, potser infeliç no és la paraula, però que no estàs realitzat pensant en que als 67 em jubilaré, i si no, i m'he passat tota la vida, no? Vull dir, per part de la gent més gran, jo vaig trobar una mica...
De la balança, què és millor, ser feliç sense jubilació o no pensar-hi, o ser un desgraciat jubilat, amb un tant cada mes?
És molt complicat.
És molt complicat, això, eh? Però en qualsevol cas, en tot van, diguem-ne, d'alguna manera, van posar sobre la taula
els
riscos comptes que podia haver-hi, etc. Els vas convèncer, a casa teva?
Bueno, està costant.
Encara ara?
Hi ha moments, perquè clar, hi ha moments a la vida de l'autònom que són durs, no? Hi ha moments que estàs molt content i que estàs de subidon, i hi ha moments que dius, on està la feina, no? I què he fet? I en aquests moments penses, potser va ser un error, tens moments de tot, i clar, en aquests moments la gent del voltant a vegades et diu, i si et poses en plantilla? I si deixes això, que ja està bé, ja ho has provat?
O algú que ha dit, mira, he vist un lloc de treball, una plaça, no sé on... Vinga, el Carmelo una altra vegada.
Exacte, això passa.
la quota de teva d'autònom de quan és?
És la mínima, els 278.
Els 270, tots sí. Pagueu aquests 270 famosos.
Jo pago, com que tinc una SL, pago la quota d'empresa, que són 360.
Que són 360, déu-n'hi-do, eh? Sí. Potser per no tenir jubilació.
Bueno, i si... I si i...
Què me diu el teu entorn? En aquest cas, és aquí.
Certament em van animar tots. Vull dir,
sí?
No, però l'únic que... vull dir, també era una cosa molt meva i una decisió personal, vull dir, el màxim enemic, perquè ens entenguem, vaig ser jo.
D'acord.
En el sentit en què, ja, com he dit, vaig sortir d'un lloc on estava bé, perquè ens entenguem, i a vegades era com, hi havia alguns moments que és, ostres, alerta, vull dir, jo, perquè ens entenguem, vivia bastant bé i els dos primers anys d'autònoms, no, vull dir, les coses, vull dir, ostres, falten clients, hòstia, on estan els clients, tal. Considero que per la professió que jo feia tenia un perfil molt jove, vale? És a dir, normalment el gestor és un home de la ciutat de 50, mm-hmm. saps així, diguéssim, que inspira molta confiança.
L'experiència és un grau.
Sí, jo era un nano de 29 anys, 29-30, una miqueta en Berber, les coses, saps?
Tenia
barba,
sí.
Vull dir, no?
Sí, sí.
Aquest xaval em té que portar l'empresa.
Ara potser diguem una bestiesa, eh? Digue'm. L'aparença física és important? L'aparença que generen determinades professions, eh?
Jo crec que en la meva sí. I
en la teva sí, eh?
En la meva, sigui, jo tinc un ventall molt ampli de clients, d'acord? I quan vaig a veure certes empreses, que sé que l'administrador és una persona jove, que jo que sé que hi ha un
no passa així, res.
Un futbolín, un plan sí, Google, sí, perquè sí. No tinguem, vaig d'una manera, i si vaig a veure doncs, el despatx d'advocats que tenen un conflicte, que no volen un graduat social, a per diagonal, perquè ens entenem, doncs ja entenc que m'hauré de posar una americaneta i tal. Fa molt de he portat barba molt de temps, ara me l'he tret, porto així un look més tipus ciutadano. A veure si així capten més clients.
Ho dic per si a vegades hi ha un punt de convenció social en determinades feines
sí.
Que has de complir.
Jo crec que sí, això.
Sí.
I també crec bastant en el tema de la... Tot i que no m'agrada, vull dir que estic feliç amb xandall, crec que un cop... Jo vaig estudiar, bueno, vaig tenir un professor de filosofia del dret, perquè jo vaig fer 2 anys de dret, i que ens va dir una cosa, que és com... I diu, jo... Bueno, faig exàmens i els corregeixo, d'acord? És a dir, quan tu fas un examen, et venen els alumnes a dir, escolta'm, aquesta pregunta considero que
sí.
Són 2 punts més, 2 punts menys.
Exacte. Les revisions famoses
sí,
d'examen.
Era un professor que era un tio molt enrotllat, sent jove, i diu, quan em poso el jersei així a ratlles i els meus texans i tal, els alumnes em debateixen molt. Quan em poso corbata i traje... No em debateixen, perquè parlàvem una miqueta de tot això, del tema de la vestimenta, la convicció, tal. I és cert una mica. Jo no em veig entrant al banc i que hi hagi un nano allà amb pantalons curts i sameta tirants. Sí. No, tot i que avui en dia les oficines de la Caixa semblen Starbucks.
Al final tots som partícips d'aquesta convenció social, d'alguna manera. Clar, una noia amb 23 anys, autònoma... Va viure d'alguna manera aquesta sensació de dir, mira, aquesta nena que queda allò? Sí?
En el meu cas, internet va ser una ajuda, perquè molts dels clients que jo tenia no m'havien vist mai. O sigui, m'havien vist a les fotos de la web. Llavors, potser quan els vaig anar a veure, sí que veus que hi ha com un xoc de, ostres, no sabia de què estava parlant.
Que m'ha hagut en jove.
Sí, però la primera entrada ja l'havien fet, no sabien que jo tenia 23 o tenia... els que fossin.
David, tu els 270 d'autònoms també, clac,
sí.
Clac, cada mes.
Clar,
no.
I més, l'any que més. Ve ens fan un regal, ens pugen a la quota.
Això ho volia preguntar també de cara al que deia, i el que podia comentar la Gemma o l'Ezequiel. Esclar, aquests primers anys d'autònom no es faciliten massa les coses des del punt de vista de l'administració, no? Un es fica d'autònom i ja sap que el primer que farà serà bàsicament pagar.
Sí, sí. Pagar factures o no factures has de pagar.
Has de pagar.
Hi ha la tarifa plana.
Hi ha la tarifa plana.
Ara hi ha una bonificació bastant important, sí, que és de 50 euros, però jo no la vaig enganxar.
No sé, ja no me'n recordo.
Ja no hi penses.
Jo
eh?
Sé que cada mes...
Tampoc.
Cada mes ve aquella cosa i és això, exactament el que comentava la Gemma, no? El subidon a vegades dius, mira que bé, tinc un altre client i pim-pam, pim-pam, i em programo 2 mesos i de cop i volta et fallen 2 clients o tens problemes de qualsevol tipus i dius, però jo he de pagar la quota.
Sí,
sí que em sembla que, bueno, això ho sap, jo no ho sé, he sentit a dir que pots donar-te de baixa i d'alta i de baixa i d'alta 2 o 3 vegades.
Sí.
Per no pagar t'estalvies aquella, però el que passa és que clar.
Sí?
Ho han flexibilitzat això bastant. És a dir, estan primerament han posat l'autònom a dies, és a dir, abans si et donaves d'alta el dia 16 de gener, pagaves tot el mes de gener,
sí.
Ara pagaries del 16 al 20, ai, del 16 al 30, perdoneu, al 31, i també han permès, diguéssim, el tema de l'alta i baixa durant tres cops l'any. És a dir, sí. Si tu tens treballs, feines puntuals,
sí.
D'acord? Pues, pots donar més cosa. Pues, em dono d'alta de gener a març, em dono d'alta d'abril a maig, em dono d'alta de juliol a agost. I llavors el quart cop en principi ja t'obligaria a anar a pagar el mes sencer, però aquesta alta de dies te la permeten fer fins a tres cops. Sí.
És això, bé. Clar, l'hauré de contractar perquè em gestioni els temes aquests, perquè...
Ja el tens. Però molt jove, cuidado. No,
jo no sóc gaire jove, però bueno, deixem això.
Però és cert aquesta fama que arrosseguen els autònoms d'una feina que està permanentment sempre... amb aquella sí, corda fluixa de dir del final de mes, sí.
Almenys la meva experiència és que estic així. Ara ja, ja no tant. O sigui, clar, des del 2015, ara el 2018, finals del 18, ja començo a no dependre tant, a no tenir tantes fluctuacions.
Enyores alguna cosa? De...
No.
No.
Enyoro, sí, enyoro...
No, no, ja no parlo d'aquells bons, dels mals moments en què poden venir moltes coses al cap, però...
No, home, sí, enyoro la gent... O sigui, de fet, el canvi més dràstic que he patit ha sigut que treballava amb un equip i ara treballo sol. Acabes parlant sol, no? Vas al carrer, vas a comprar pa encara que tinguis una barra de pa per
vestir-te, sí. No?
Sóc el típic pesat que s'està un quart d'hora parlant, no, la baguette i tal. Saben que sóc autònom.
L'entorn què va dir quan et vas ficar autònom?
L'entorn em va dir que busqués una feina, no, de assalariat i això, que pagar-t'hi. Vols dir, posar-t'hi?
Tenien motius per dir-ho? Ho dic per si tots tres enteneu que l'entorn és normal que reaccioni sí, d'aquesta manera.
Tots ho diuen de la bona fe. Sí,
tots ho diuen des de la bona fe, tant, però és...
I de fet, després, quan has pres la decisió, et donen suport.
Sí,
tot
sí.
I que, és el que comentava la Gemma, és que em passa, no? De tant en tant rebo algun WhatsApp d'un amic, diu, he trobat aquesta feina, ja, però és que... Que tinc una feina, vull dir, a veure, gràcies,
perquè,
eh?
Perquè si algú trobés una bona feina de debò...
És que, clar, una bona feina...
Què és una bona feina?
Clar, definim bona feina.
Definim
bona feina.
Jo ara puc anar a buscar els meus fills i portar-los a l'escola.
Sí.
Això és molt important.
Molt.
Sí, no cobro 3.000... No. Diré una dada privada, eh? No cobro 3.000 euros nets al mes, no els cobro. Bueno, estaria malament, jo... Però si no hi arribo, jo, com lo de la jubilació, ja ho descarto.
Sí.
Però és que jo crec que hi ha molta gent que treballa en plantilla, potser de 8 a 8, i tampoc no els guanya.
Exacte.
Llavors penses, per què, no?
Exacte.
Si autònom pot servir per prioritzar altres coses...
Sí, en el meu cas, sí.
En el teu cas, sí.
En el meu cas...
En el teu cas, diguem-ne, aquest moment familiar té un valor que compensa... diguem-ne, sí, moltes altres coses.
No és econòmic.
No és econòmic.
Però clar, jo els porto els meus fills a l'escola.
Sí, sí.
I els vaig a buscar i em barallo amb ells, evidentment, més estona. Però intento, no? Però...
És aquell valor intangible,
exacte,
que, no, valor que, no té, intangible. Que no es pot quantificar.
I puc, i, bueno, abans, s'ha de dir que quan treballava d'orientador, quan acabava la jornada, sí que t'emportes problemes, perquè l'orientador laboral t'emportes la feina a casa.
També te'n deus portar ara de problemes, no?
No és que me'ls emportis,
estan en tu.
Estan en mi.
Els tens a la pell.
Però quan tenia més temps per tenir un blog, jo que escrivia sobre històries i coses, i ara no. O sigui, ara quan tinc un moment, o em poso l'ordinador i preparo-lo de demà per abans de feina, o me sento 10 minuts i miro la tele...
Mm-hmm.
Però és que ja està, perquè
doncs,
això va així.
Ens ha vingut molt bé, perquè ara tornem al fil, marxa enrere. Com es concilia la vida pròpia amb, siguem la familiar, siguem amb altres coses, quan un és autònom? David, ho he explicat molt bé, doncs veritablement això és un posicionament de vida, de dir, jo vull això i a la vegada treballo. En el cas de l'Ezequiel?
En el meu cas, la veritat és que jo ho agraeixo. És a dir, jo soc molt enemic dels horaris fixes i perquè crec que ja sé que és una bona manera de gestió d'empresa i tal, però considero que amb el món on estem avui en dia, que està hiperconnectat, realment, i de fet a França ja s'està començant a implementar aquest sistema, talles quan et tallen el mòbil. És que és així. Sí. Moltes feines, alerta, moltes d'altres no. Sí. Però vull dir, no sé, una botiga no, però una persona, diguéssim, que treballa en el meu àmbit, que és així, que tot és molt online, ja, vull dir. Aleshores, clar, en aquest cas hi ha una cosa molt positiva, que és que, diguéssim, tinc molta més llibertat, és a dir, vull dir, pues no sé, pues si mateix ho dic, vull dir, si me'n tinc que anar, hòstia, pues em ve de gust, no sé, pues fer un viatget, si marxo un dijous, tampoc és un gran drama, ¿vale? però també és veritat que molts cops estic al viatge amb el telèfon, pim, pim, pim.
És el que anava a dir.
Però bueno, jo això ho porto bé, i considero que és més humà, perquè ens entenguem, tenir una flexibilitat que no pas de tenir un horari, diguéssim, de 9 a 8 i has d'estar a la feina encara que estiguis mirant Google, sí, saps? Has d'estar allà assentat perquè, vull dir, per fer això és, bueno, quan hi hagi feines treballarà, quan no n'hi hagi, doncs no sé, ens anem a córrer o jo què sé, o a fer un cafè.
Dius que ara ho portes bé, en algun moment eres, no sé, mòbil dependent? Crec... o si hi ha un moment en què quan un és autònom i necessita clients, sí, veritablement sense voler pot caure en aquest parany de és que escolta'm, ara que he aconseguit un client, encara que em truqui a les 10 de la nit, jo no li puc dir que bueno, si es pot caure en aquest parany sense voler.
Sí, l'únic que els clients, en el meu cas, també vull dir,
són que, conscients de...
Sí, jo porto un tipus de... Estem molt especialitzats en un sector, vale, que és un sector, diguéssim, de 24 hores, perquè ens entenguem, i oferim aquest servei. Vull dir, l'únic que hem aconseguit conciliar-lo una mica.
Heu oferit un servei 24 hores?
Bàsicament sí, i d'altres diumenge, wow, i d'altres
sí, festius. Com aquells que surten per televisió, que llame su abogado cuando quiera, que tal?
Bueno, a veure, no és ben bé així, però per exemple, portem un tipus d'empresa.
Té un bon guàrdia que li toqui la matinada, algú que el truqui a les dues de la matinada, no, i què no passa?
Pues mira, te'n dic, un cop em van trucar a les 11:30, escolta'm, ens ha fallat un... Bueno, era un...
Yeah, yeah.
Va de venir un segon, ens l'hem donat d'alta, vale, no et preocupis. Tot és online, vaig aixecar l'ordinador, ho vaig fer i adéu.
Un alta dos quarts de 12 de la matina,
sí,
de la nit.
Sí, sí. Uh-huh. Vull dir, no. Però clar, perquè també és com...
S'ha d'oferir un servei així?
Jo considero que en el meu cas sí. També és veritat que jo vaig començar...
Una paradoxa això, eh? Ofereixes un servei 24 hores, intentes conciliar la teva vida, sí, amb un servei, sí, sí, que ofereixes.
Però és molt... Vull dir, és molt de tant.
Ja.
Dir, no.
No, ja em suposo que no s'acostuma, sí, a trucar, sí, de matinada, no, per no, arreglar no, una qüestió d'una alta a la Seguretat Social.
Exacte.
No. Ho suposo.
Vull dir, amb els anys que estic, potser m'ha passat dos cops.
Ah, no. D'acord.
L'únic que, bueno, sí, jo considero que és important el tema de la flexibilitat, i si pues, un dilluns al matí pues, et ve de gust, no sé, o sigui, aquest dilluns al matí pues, hi ha una cursa o hi ha un entrenament, o no sé, o hi ha un mercat, pues, em ve de gust anar-hi, pues, bueno, vés i no et preocupis, és un dilluns que estem tranquils.
Com allò que, si ho fas molt sovint, aleshores vindrà aquell comentari de mi que vius bé, cony.
Sí. A mi
t'ha passat, sí, això, eh? Sí, sí. Ara resulta que fa el que li agrada i que per postres encara pot fer això, eh?
Diguéssim, ara em fico... Ja que deies del mòbil dependent, ja té Instagram, que és una xarxa social bastant activa i absorbent.
Esteu a Instagram?
Jo estic com a jo,
com
però,
a
no,
tu.
Però no com a empresa.
No com a empresa.
No.
Ja ho negociarem. Ja.
Vale.
Estic veient molt de business, eh?
Ho estic pensant. No, doncs això, sí que, hòstia, tio, sí que veus bé que estàs a un dijous que puguis estar, no sé, per allà a Girona o així, fent un tomb. I bueno, ja, però vull dir, he contestat 8 trucades...
No m'expliquis això, que estàs a Girona tal.
Sí, sí. De fet, vull dir, sempre ho diré, que un client molt fort que em va entrar, jo estava de vacances. Va entrar el mes d'agost, i estava de vacances, i pam, 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 jo el vaig fer. Van ser dos o tres matins de converses, de Skype, de mail, i bueno... Vull dir, bueno, pues mira, per mi va ser com una cosa positiva les vacances,
sí,
perquè em va agradar
fer, que...
Vaya client acabo de fer, saps? Vull dir,
David, si es fiquen a Instagram, què haurien de fer? Fotos de contractes i d'altes de seguretat social
de
i tot això,
haurien
de definir això, eh? Haurien de definir.
Otra multa, eh?
No sé si en aquest registre o no, però Gemma, aquella clàssica imatge també d'empresa que necessita una traducció, te l'envio a les 12, te l'envio per WhatsApp, me la pots tenir...
Sí, quan sí. L'Eze estava explicant tot això, jo estava a punt de discrepar perquè jo era com tu, jo responia mails el divendres a les 8 de la tarda, urgent per dilluns a primera hora, i ara quan vaig tornar de vacances aquest octubre vaig dir s'ha acabat. S'ha acabat perquè jo no faig operacions a cor obert i no hi ha res que sigui tan urgent com perquè jo hagi d'estar connectada al mòbil 24 hores.
A veure, ho tornes a repetir això, no hi ha res prou urgent... Ho dic per si a vegades el primer no és molt difícil d'aprendre.
Sí. No, ha sigut
allò
una
de
decisió
dir, prou,
complicada i important. Sí.
Perquè la inèrcia suposo que de... comença a picar el cap i a tenir un problema de consciència.
Les alertes de Gmail al mòbil i si estàs fora espera't que ho miro i igual estàs en un sopar amb els teus amics i et surt d'inèrcia a mirar el mòbil. I vaig dir, s'ha acabat.
Què ha passat des d'aleshores?
De moment, bé, és que quan tu fas una cosa diferent també la gent reacciona diferent. I els clients, doncs, si m'envien un mail el divendres a les 8 de la tarda, doncs el contesto el dilluns a les 9 i ja està. I si era molt urgent, potser sí que és veritat que aquella feina l'he perdut perquè potser l'ha agafat algú altre, però és que acabava sent un sinvivir, no?, que es diu en castellà, i a mi això m'ha costat
molt. A vegades us preguntaríem, per què funcionem així a vegades?
No sé, jo crec que és una mica la concepció aquesta de l'autònom abierto 24 hores.
Sí.
I jo, sí? No sé sí. Si...
És que el que digui la Gemma, jo estic d'acord totalment.
Aquesta concepció de que en qualsevol moment...
Sí, jo estic buscant alternatives. Ara, per exemple, el que tu deies de les vacances, aquest any les meves vacances eren una mica llargues i em feia por tancar barraca. Sí. I tampoc no volia estar amb el mail, amb la tablet, el no sé què, perquè vés a saber com anirà la connexió, tal, tal. Doncs llavors vaig pensar, bueno, busquem una alternativa. Llavors el mes que vaig estar de vacances va estar una persona gestionant tot el meu el negoci i llavors si hi havia alguna cosa urgent que aquesta noia no sabia, doncs...
Has posat sobre la taula una altra pregunta, eh? Fins a quin punt la persona que agafes per un moment determinat li podràs fer tota la confiança del món en una feina que tu ja tens tant per la mà
que és un sac
assumeixes
de fer,
també
mica.
Un
sí,
sac de fer.
Sí.
Mira, és una bona expressió, el sac de fer. Se n'ha de tenir, de fer.
Sí, per ser autònom bastant. Sí.
I en algun moment fins i tot has condicionat vacances o vida quotidiana perquè la feina podia en algun moment interferir en això?
No, però sí que és veritat que això aquest any, com que marxava al setembre, i el setembre és un mes de feina forta, sí que vaig decidir, bueno, busquem alternatives, és el segle XXI, hi ha gent que pot treballar per hores, que no cal que contracti algú per un mes, hi ha moltes alternatives. Jo marxo quan necessito marxar, perquè el meu marit no és autònom, i llavors he de marxar quan ell li dona vacances. I llavors, doncs, buscar una altra alternativa per no tancar, però bueno, jo crec que avui en dia tenim solucions per separar una mica la vida personal i la... I jo penso que s'ha de fer una mica.
Un autònom pot fer el que vol?
Nois, ajudeu-me.
Jo crec que no.
Va,
el que vol, és que crec que ningú pot fer el que vol, ni autònom ni no autònom.
Ningú pot fer el que vol. Jo crec que l'autònom també té una part, diguéssim, és a dir, no sé, això em va passar els primers anys, ara ja vaig una mica més rodat, però... En el moment que em relaxava una mica, ens entenguem, en plan, bueno, doncs ja veurem, tal. Després, si veia que no arribava als objectius o no arribava tal, l'autoflagel·lació era tal que és en plan, hòstia,
brutal,
és que...
Sí.
Perquè sempre, sí? Sempre pots fer més, o sigui, jo considero, jo, hòstia, realment ara doncs tinc una organització que bueno, no està mal, vull dir...
Però, sempre es pot fer millor.
Hòstia, és que em podria llevar a les 7 i trucar a aquesta gent i anar a veure aquest tio i anar allà... Sí, sempre pots fer més, realment. Vull dir,
i
no,
sempre
no.
Pots fer menys, això està clar.
I sempre pots fer menys, exacte. Òbviament.
Ja està clar.
Saps, clar. Sempre és com, hòstia, i si fes això, i si fes això... Sí. No, tranquil, vull dir, ja, bueno, vull dir, ara com ara... Vull dir, ja sí.
Hi ha vida.
T'has de centrar.
Cal marcar-se objectius.
Sí, jo
això ho tinc molt...
En un minut, com poden ser reals aquests objectius que un es marca quan evidentment, quan un es fica d'autònom té moltes expectatives en què això funcioni, ficar els peus a terra i proposar-se objectius reals també deu ser important, no?
I en el meu cas és molt difícil, perquè penses, mira, faré 25 clients i què tal, i pim-pam, i 10.000 euros al mes. I clar, al principi no, fas volar coloms, però clar, això et dura un dia o dos. Després, quan topes amb la realitat, és aquesta, t'has d'organitzar el horari, objectius concrets cada dia. És la part que m'ha costat més a mi.
La de l'organització de tot això?
La de l'organització en termes realistes.
Sí.
Puc assumir això, no puc assumir un altre client. Sí. I per tant... Ja està.
És el que hi ha. Ezequiel?
En el meu cas, bueno, jo ho tenia bastant estudiat, també és cert que venia d'una organització, és a dir, ho vaig aprendre una mica, vaig estar 7 anys com a responsable amb una assessoria, i també és cert que bueno, pues, jo soc bastant amant dels números i l'estadística i tal, i bueno, tinc uns textos que només els entenc jo, i no els entenc passades 48 hores, però aleshores és com una miqueta, bueno, pues, no sé, sempre em marco una mica, no sé, és la meva filosofia, pues, la regla de tres, és a dir, si fins aquí has fet així, si fes això faries l'altre.
D'acord.
I de moment
funciona. Funciona. Gemma?
Sí, en el meu cas el clic una mica va ser pensar com una empresa, no com una persona, no? Tu ets una persona i ets la teva empresa, però has de pensar com si tinguessis treballadors, com si tal, uns objectius, una estratègia, bàsicament. Potser els objectius no els compleixes, però tens una estratègia
per
de
treballar.
Caminar cap allà.
Gemma Ezequiel, David, gràcies. Susana, gràcies.
A vosaltres.
www.fec.cat i allà hi trobareu tota la informació sobre la Federació d'Empresaris del Gran Penedès. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.